Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines orientals, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural especialment en disciplines japoneses, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions es fa en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podeu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Sílvia Castro, Sebastián Ruiz i Jordi Dena. Agraïm al Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de la ràdio que ens atenen i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé. Tornem altra vegada, un altre dijous, amb un vent no massa primaveral. Jo, com que ja estic engustipat, ja se m'han passat les ganes, ja.
Però els dies són molt més llargs, i així ja fa una mica més de primavera.
Sí, això és veritat. És una vegada que em desabrigo i llavors palmo. Això ja no pot ser. Ja tinc la veu agafada, al coll, a l'esquena, tot arreu. O sigui que em disculpareu avui amb la meva veu. Bé, doncs deixem les coses tristes i pensem que tot tira endavant. Tenim la Sílvia avui, que ha vingut joveníssima, preciosa.
Com que sempre, sé, eh?
Ara, això de Sant Valentí es veu que també arriba a tots els...
Sí.
Bueno, doncs començarem amb amor o alguna cosa d'aquestes avui, no? Sebastián, que has pensado algo de amor, ¿no? Supongo.
Hombre, hoy casi todo lo que diga va a ser romántico.
Bueno, mira, yo también voy a hacerte la competencia. Va.
Ahora quedará muy claro quién son románticos al programa y quién no.
Además, se lo voy a dedicar a Silvia.
Ah, mira, bé, yo no había pensado yo.
Traía otro para la Susana, pero como no ha vingido avui...
Ella
super. Todo eso super.
Cuando se escucha tu voz, cuando se escucha tu voz tan delicada y suave, parece como una caricia que del corazón te sale. Su aroma es una delicia que va perfumando el aire, con su fragancia infinita lo mismo que los rosales. Tus palabras son la brisa y tan bello tus modales que a todo el mundo cautiva con tu encanto natural. Tu sonrisa que ilumina igual que el sol cuando sale, va alegrando la vida con esa gracia raudale. Tu elegancia que fascina, tu pelo es rubio brillante, tus ojos marrones chiquilla como soles son de grande. Te daré lo que me pidas, aunque me pidas la sangre, con tu gracia que alucinas, nada puedo negarte. Con tu cara tan divina y tus palabras amables, cuando te oigo me inspiras, como no me inspira nadie. Esa aureola que brilla como la cara de un ángel, piensa un poco y adivina, que solo puede ser Silvia con su donaire.
Muchas gracias.
Se lo merece, por eso.
Pero tanto.
Ha sido un gusto, ¿eh? A la radio.
Empezar así, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Pues de las primeras que escribí hace ya tiempo, ¿eh? Esta.
La triad. No es de lo que sur, no, la triad.
Claro. Ya hace tiempo que la escribí. Y la he puesto en el blog que tengo en internet, le he puesto esta rosa más grande arriba. Oye, cuando lo abre, nada más al abrirlo, te da una... o sea, queda precioso. Y la otra que puse, que le escribí a mi mujer, que es la segunda, que está en el blog, le he puesto un corazón de flores, o sea, flores en forma de corazón, y una rosa muy bonita, con el tallo, atravesando el corazón. Y queda precioso los dos.
Un artista.
Bueno, ya veo que podrás comer bien una buena temporada. Jordi.
Hola. Doncs avui volia començar amb un poema també dedicat a una noia, també, com el Sebastián. Seguiré una mica la línia. Però, a més, una noia d'aquestes que es veuen ara tant pel carrer, que parlen en rus, que tenim tantes russes i tants russos a Barcelona i a Catalunya.
Que tenen molt de glamour, eh?
Que tenen especialment glamour. Doncs ja fa molts anys, Maria Manent, un poeta català d'una família d'escriptors, una família literària, el seu fill també és escriptor, ja li va dedicar un poema a una noia russa, al Montseny. Ja fa molts anys, abans que hi hagués aquesta llau de turistes russos que tenim ara.
Era l'avançadilla, no?
L'avançadilla. La primera turista russa a Catalunya. Noia russa al Montseny. Vestit florit, cara bruna i salvatge, el teu perfum feréstec de l'estipa i del vent omple aquestes garrigues i el caminet rellent i el núvol que viatja. Vestit de margarides i d'estrelles de mar, entremig de les flors de brunesa traspua, clavellets de pastor tremolen a l'atzar vora la teva cama nua. I et fonia suau en la pau del paisatge, els ulls grisos de somnis i del gust de morir, o fugia rient pel camí, rossinyol trist i tòrtora salvatge. La primera turista russa a Catalunya.
La primera?
Perquè... Que se sàpiga, la primera documentada.
Direcció Maria Manent, clar.
Exacto.
¿Sabes dónde había mucha gente rusa en Tosa este verano? Claro. Mucha gente allí en la playa.
Costa Brava está
allí. Familias rusas.
Sí, sí, y a Lloret de Mar hi ha una oficina de turismo, especialmente para los turistas rusos. Sí, sí. Amb exposiciones y organizando actividades.
Han desbancado allí a los alemanes, ¿no?
Sí.
Per exemple, Maria Manent, que és un artista que vivia aquí a Sant Gervasi, veí nostre, diguéssim. Aleshores, molta de la seva poesia passa per la natura, o sigui, de tant parla dels ocells, de les plantes, de la terra, i bueno, ja ha arribat al punt màxim, que és la dona russa, no? No té res a veure amb les estepes, per això.
El Montseny, no.
Molt bé, amb la meva trista veu d'avui us llegiré Haikus de amor, poesia japonesa del desig, la passió i l'enyorança. Us he de dir que pràcticament Haikus d'amor és un llibre nou, perquè pràcticament els japonesos hi ha molts pocs haikus clàssics que parlin d'amor. Però ja amb el temps i l'evolució del mateix haiku, doncs s'estan escrivint haikus com ara faríem les poesies, no? Però pràcticament n'hi ha molts menys. I aquesta és una edició recent de Patricia Donegan con Yoshi Ishibashi, de col·lecció Doyo, de Alfa Omega. Alfa Omega és? La direcció és Alfa Omega Unes. Aleshores, farem una petita introducció, només perquè veiem com es desenvolupa això, i després uns quants haikus, que és amor, passió i enyorança. La introducció és en castellà i diu: Pensamientos acerca del amor. A lo largo de la historia, los seres humanos han considerado el amor como un misterio, pues se trata de una vivencia emocional que resulta trascendente y personal al mismo tiempo. El amor es quizá la más familiar de nuestras emociones y la menos conocible al mismo tiempo. Puede llevarnos más allá de nuestro ego, llenarnos de dicha y de solidaridad, pero también puede ser un crisol de crudeza, dolor y desilusiones. El poder del amor, sobre todo en una relación íntima, ya sea romántica o cotidiana, puede dilatar nuestra humanidad de una manera mágica. En el mejor de los casos, la pasión se amplía, abierta, solidaria e incluso gozosa. Pero la paradoja es que nosotros, que somos imperfectos, porque somos humanos, anhelamos el amor perfecto, que siempre se nos escapará. La vivencia del amor, ya sea doloroso o gozoso, siempre es perfectamente imperfecta. Y aquí la paradoja del amor. El amor es una relación estrecha. Puede ser eso, que muchos llaman la vía rápida a la iluminación, porque su relación amorosa es un espejo de que no cabe ocultarse y que nos recuerda nuestros rincones ocultos, esos puntos en que somos egoístas, intolerantes o duros. En este sentido, o en realidad en todos los sentidos, el amor es esencial para nuestro desarrollo espiritual. Paro aquí, perquè ja m'he explicat, ja hem dit, penso, el més important, o una part del més important. I llegiré ara els haikus d'amor, començant pel desig. Diu: olas de invierno, siento algo irreprimible. ¿Puede ser el amor? Te quedes de Kikuno y Nagaki. Després hi ha un altre que diu: muñecas de papel, cara de querer saber lo que es amar. I aquest altre que diu: luna brumosa, para las caras feas hay también amor. I un altre que diu: un viajero solo, registrado en el hotel, hará frío esta noche. Però aquest em fa gràcia. Bueno, continuem, ja seguirem amb més haikus. I ara...
Bé, jo ara pensava fer un així una mica més romàntic, però com que has dit que perdoneu la tristesa de la meva veu, he pensat que seria més adient fer un Dopo la tristezza.
Veus que t'he inspirat,
Després, exacte, sí. A veure... Bueno, això és dins el petit apartat que tenim de Destrossem l'italià, doncs ho farem primer en italià i després en traducció. És un poema del poeta triestí Umberto Saba i diu així: questo pane ha il sapore d'un ricordo, mangiato in questa povera osteria, dove più abbandonato ingombro il porto. E della birra mi godo l'amaro, seduto del ritorno a mezza via, in faccia ai monti annuvolati e faro. L'anima mia, che una sua pena vinta, con occhi nuovi in l'antica sera, guarda una pilota con la moglie incinta, e un bastimento di che il vecchio legno luccica al sole, e con la ciminiera lunga quanto i due alberi, e un disegno fanciulesco che ho fatto or son 20 anni, e che mi avrebbe detto la mia vita così bella, con tanti dolci affanni e tanta beatitudine romita. E això seria Después de la tristeza. Este pan tiene el sabor de un recuerdo, comido en esta pobre fonda, donde está más abandonado y atestado el puerto. Y disfruto de la amargura de la cerveza, sentado a medio camino del retorno, frente a los montes nublados y al faro. Mi alma, que ha vencido su pena, con ojos nuevos en el antiguo atardecer, mira a un piloto con su esposa encinta. Y un barco, cuya vieja madera brilla al sol y con la chimenea tan larga como los dos mástiles, es un dibujo infantil que he hecho hace 20 años. ¿Y quién me iba a decir que mi vida sería tan bella, con tantos dulces afanes y tanta apartada dicha? ¿Qué? ¿Te has semblat trist? ¿Te has semblat...?
No, es majo.
Es majo.
Mágico.
Molt bé. Doncs ara faig el que pensava fer així més que res, perquè el títol era Vaig estimar, no? I em semblava que podia lligar una miqueta més amb el tema aquest romàntic que ho porteu avui. I bueno, a veure...
Avui estem enamorats tots.
Bé, mañana és Sant Valentí, claro, ja no està afectant.
Hem de fer ambient.
Ja no està afectant, no? Molt bé. Doncs és del mateix Umberto Saba i es diu Amai. Amai tritte parole que non uno sava. Mi encantò la rima fiore, amore, la più antica difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore lei si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. A me manidas palabras que ninguno arriesgaba. La rima flor, amor, la más antigua y difícil del mundo, me encantó.
Amé la verdad que yace al fondo, casi un sueño olvidado, que el dolor revela amiga. Con temor, el corazón se le acerca, que ya no la abandona. Te amo a ti que me escuchas y a mi buena carta dejada al término de mi juego. Fins aquí la meva aportació romàntica al pre-San Valentín Days.
I a més bilingüe, que això estava molt bé.
Bueno, això és per la petita pressió que exerceix Salvador, perquè...
Bueno, no era mi intenció, però...
No.
Que va. Sí, són suggeriments.
Va, sí.
Molt bé, i ara continuem amb...
Sí. Bueno, esto es lo que traía para la Susana, pero...
Bueno, pero ahora que no...
Bueno, pues para la Silva también.
Venga, eso, yo todo acaparo. Para la Silva,
vale. Pero después que lo compartan, ya está.
Eso. Esto lo saqué por ahí, no es mío. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría. Tres abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría. Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría la soleta de un te quiero. Porque nueve veces por ti vivo y diez veces por ti muero. Y ahora, como es cortita, este poema de amor creo que es de José Ángel Buesa. Un te amo no es suficiente para expresar mi sentir. Cinco letras, dos palabras y tres sílabas. Y una flor. Yo te quiero entregar mi mundo en el mejor poema de amor. Yo te entregaría una carta, sí, una carta, si supiera escribir. Yo te cantaría canciones, si yo fuera un buen cantor. Yo te regalaría al cielo, si al cielo pudiera subir. Yo te daría una sonrisa como el mejor poema de amor. Tan grande como un elefante, tan pequeño como un ratón. Qué difícil poder explicarte cuánto te debo y te amo yo. Simples cosas mundanas de tu parte me vuelven loco. Al pintarte esa sonrisa y tus besos me saben a poco. Me derrite como un hielo que estaba caliente. Me derrite si estás lejos y si estamos frente a frente. Y es que cómo entregar tulipán a la mejor de las rosas. Cómo dar de comer pescado a aquel que ya es un delfín. Cómo regalarte un poema de amor y de gratitud si el mejor poema de amor en este mundo eres tú.
Eres tú.
Bueno, de ben segur que la Susana ens està escoltant per la ràdio.
Segur. Bueno, Susana, per molts anys, eh? Bueno, que venguis moltes flors, perquè els enamorats s'han de tenir sempre uns flaires i uns perfums i tot això s'ha de mantenir. S'ha de mantenir l'ànim i l'esperit sempre obert a les coses boniques. Jordi.
Doncs continuo. He portat un llibre de greguerías de Ramon Gómez de la Serna, selecció 1910-1960, editorial Òptima. Ramon Gómez de la Serna, que escrivia, entre altres coses, aquestes frases metafòriques, humorístiques, que són com petits poemes en una sola frase, a vegades molt curtetes. Algunes coses d'amor, d'altres qüestions totalment diferents. I una que li dedico al Salvador Barrau, que diu: «Los haikus son telegramas poéticos».
Por ahí van los tiros, sí.
Un altre més sobre el dia de Sant Valentí. La novia que regala una cartera a su novio le comienza a administrar.
Això són sentències.
Un altre. El primer beso es un robo. Suposo que és un beso robado.
Hombre, yo creo que eso hay mucho de verdad, ¿eh?
Y después dijo gracias.
Y lo digo por experiencia.
Aquesta li agradarà al Sebastián. El orgulloso cisne parece llevar debajo del ala la carpeta de sus versos.
Lo está encontrando todo.
Es muy bonito.
Las serpientes de las venas nos comen el corazón. También.
Todo está muy bien.
El seductor pesca a la mujer con doble anzuelo cuando le regala unos pendientes.
Ah, sí, esto...
Pan es palabra tan breve para que podamos pedirlo con urgencia. Y alguna más. Aquel bajo tenía voz tan profunda que parecía un cantor de epitafios. La serpiente es la rúbrica del paisaje. Cazuela destapada muchas veces, guiso lleno de bostezos. Al cerrar los ojos, vemos letras chinas.
Sí. Es que no era una sopa allá, ¿no?
Cuando sacan la naranjada, se vitaminiza la reunión. El sauce toca el arpa en el agua. Això ja és més un haiku.
Sí, això sí.
Ja té més tirada. Les les gregueries de Ramon Gómez de la Serra.
Bé, doncs ara passarem també a versos de, també amorosos, però entrarem al Jardí Llunyà de Josep Piera, d'edició 62, que és de la cultura de l'Andalús. I us llegiré aquí un poema del poeta Ibn Kafaja. A la crida de l'amor vaig respondre, com el tudó perrupeix el capvespre. Mentre les llàgrimes queien lluminoses, la paciència vaig perdre tot dient-me. Serà possible tornar un dia al Zira per jaure al llit i descansar tranquil? Vaig per les valls a recer dels pujols, amaràs de rosada que més tard s'esvaeix. Festeja el sol que un núvol mig oculta com un vel. La pluja trenca el collar, caient per sobre els tossals, i l'orejol esparceix una fresca olor de flors. Ve la nit i olla gent m'obliga a buscar recer. On és el pati de la llar de l'estimada? Només desitja saber-ne l'escollit el seu caliu. Sense son, les hores passa pagant voltes al llit. Recorre tot el cel amb els meus ulls i busca d'albirar la llum d'un llamp llunyà. Déu-n'hi-do, eh? Això és una... Això és poesia de fa 900 anys, eh? O sigui que els sentiments continuen sent sentiments des de fa mil·lennis fins al dia d'avui. Canvien les formes, especialment amb les tècniques, com deia, matemàtiques, etc. No? Això que es fa anar a la lluna, però els sentiments són els mateixos. I quan algú s'envipa li fot la bufetada a l'altre. I llavors això és mil·lenari, eh? És clàssic. I aquest és de Ibn Aisha. Si el seu rostre estimaves com un jardí, on creix el narcís flairós i la rosa rogenca, amb més i millor passió l'estimaràs, ara que amb el borrissol li han eixit violetes. De Ibn Aisha. Bueno, aquí ja hem acabat, diguéssim, aquesta part amorosa del Jardí Llunyà de Josep Piera. És un llibre que us recomano, perquè és d'una gran sensibilitat i és la cultura a l'Andalús, eh? Això és segle XII, això és, eh? 10 o 12, sembla que és. Doncs bé, continuarem, i si no, continuareu amb els amors del haiku. Però no, deixem-la...
Com vulgui. No,
deixem-la, Sílvia, ara...
Vinga.
Més amoroses, ara?
Bueno, no. Tu veuràs.
Ara vindrà la guerra.
És que la Sílvia no ha pensat que mañana és el
Valentí. No, ho tenia jo, això... I mira que ho portaves dient, eh? Però a mi això de Sant Valentí, com que no, se m'ha passat. A veure...
No està enamorada, vamos.
No. A veure, doncs continuaré. Farem dos més de l'Umberto Saba. També destrossarem primer en italià i després els farem en castellà. El primer es diu Una notte. De repente el sonno, come l'altre notti, s'insinua già tra i miei pensieri. Allora, come una lavandaia il pano, torce la nuova angoscia il mio cuore. Vorrei gridare, ma non posso. La tortura che si soffre una volta, soffro mutuo. Ahí, quello che ho perduto, so io solo. Es diu Una notte. Vendrà il sueño come las otras noches, se insinua già entre mis pensamientos. Entonces, como una lavandera con un paño, retuerce la nueva angustia de mi corazón. Quisiera gritar, pero no puedo. La tortura que se sufre una vez sola, sufro mudo. Ay, solo yo sé lo que he perdido. Y la següent y última es Finestra. Il vuoto del cielo sul color di purgatorio delle tegole. Dietro, la materna linea dei coli.
In basso, l'erta dove dai cornicioni del teatro calano i colombi. Verdeggia un albero che poca terra nutre. E statue portano alati sulla lira. Fanciulli con estrosse e grida vagano in corsa. Ventana. El vacío del cielo sobre el color de purgatorio de las tejas. Detrás, la línea maternal de las colinas. Debajo, la cuesta donde las palomas se deslizan desde las cornisas del teatro. Reverdece un árbol que poca tierra nutre. Unas estatuas cargan aves sobre su lira y unos niños, entre gritos caprichosos, corretean. No eran gaire romàntiques aquestes dues,
però estan molt bé, però són bones, eh?
I no?
Són sentides.
I disapareix a més, eh?
Sí, que segur que un italià no ha entès res del que he dit,
no,
però que ha quedat bé, no?
Però no lo imaginamos.
Home, jo diria que sí, perquè jo no sé italià i ho he seguit una mica, vaja.
Però com després no lo traduce, pues ja queda
bé. Sí, no, menos mal de la traducció.
Va molt bé.
És el mateix quan jo llegeixo en japonès.
Imagínate...
Bueno, llegeixo en castellà, jo llegeixo...
Imagínate a mi joco con el japonès i no tradujera.
Sí, sí.
Tu, no?
No, jo no. Estoy afónico.
Pues vamos...
Hasta que me recupere.
Bueno, pues vamos a ver. Esto es una recopilación que hice ayer de frases así románticas, pero para que sea más o menos, menos monótono, pues para hacerlo en pareja, lo preparé.
¿No? ¿Se te ha dicho conmigo?
Ah, bueno, ya lo he dicho. Con Silvia.
Va a ser un mono...
Bueno, para mono yo. Vamos a ver. No pretenda que adivine qué es amor. Dímelo.
Yo nunca supe que tenía un sueño hasta que ese sueño fuiste tú.
¿Qué es poesía? Dice mientras clava en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
Los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan.
Te amo con un te amo pronunciado con los labios, más gritado con el corazón.
Te amo con un te amo, tan divino, tan humano como nadie jamás imaginó.
Si amarte fuera un pecado, no tendría perdón de Dios.
Me encantaría que mientras esté desprevenida, me abrazaras por la espalda, te acercase a mi oído y me susurrases un te quiero.
Si cada vez que pienso en ti una estrella se apagara, no quedaría en el cielo una estrella que brillara.
Del cielo cayó una flor y en el aire se deshojó. Cada pétalo decía, tú eres mi amor.
La primera vez que te vi me enamoré de ti.
Si no entiendes una mirada, tampoco entenderás una explicación.
No te amo porque eres preciosa. Eres preciosa porque te amo.
Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.
Si mi alma fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas te escribiría te quiero.
Los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan.
El verso más bonito del poema más corto solo tiene dos palabras.
Te quiero.
Oye, me ha emocionado, ¿eh? Y ahora, de aquí ya voy a comprarme algo para... Ay, qué calor.
Para tranquilizarse.
Qué calor.
Tan haiku.
Claro, pero ahora por el haiku. Te
ha quedado bien, ¿no?
Soy un artista, voy a tener que subir el sueldo.
No, si al final vamos a tener que ir al teatro y interpretar.
Continúo con los haikus de amor, la poesía japonesa del deseo, pasión y añoranza. Patricia Donegan, de Yoshi Ishibashi. Digo así. Demasiado lejos para despedidas. Qué desnudez. No faig en japonès perquè hoy no toca.
A mi no em sembla just això, Que a mi se m'exigeixi aquí.
És que no tinc les ulleres globals. Sayonara bo i ho viva, toqui cada ca cana. Ara aquest m'ha sortit bé i tot. Mi marido no vuelve, yo le sigo limpiando los zapatos mohosos. Caerá nedo mi cacuyo. Etsumano avino kuzu. I aquest diu, noche de luna, duermo junto a mi amado, que se muere. Ah, i que no ho havia llegit abans. Bueno, aquest no ho faig en llegir, però és aquest. Insectos, no lloreis, hasta amantes y estrellas han de separarse. Frío cortante, piso en la alcoba un peine, de mi esposa muerta. flor de cerezo silvestre. Nos separamos para volver a encontrarnos. Se agita la vieja cortina, el alma de mi marido que vuelve. I acabarà amb aquest que diu: cabellos canos revueltos en la almohada de madera, frío de la noche. Sí, són haikus de 5, 7, 5, i això és el més... Bueno, el 5, 7, 5 seria el que hauria de ser, però a la traducció són més. Però bueno, les traduccions, per donar sentit a l'idioma japonès, doncs potser s'han d'estirar més. Hi ha alguns que sí són completes, 6, 6 i 5, per exemple, 6 i 6, 12 i 5, 17, com és aquest. Envejeciendo, seguiré bailando, como una camelia. Aquest està bé. Però, per exemple, el primer és de 5 síl·labes, el segon de 6 i l'altre de 6. 6, 6, 12 i 5, 17. Sí, 5, 5, 7, 5, no. Passo a palabra.
¿Estás cansado pronto?
No, es que ya me he quedado. La voy gastando.
Moltes excuses, jo veig, aquí...
S'ha de dosificar la veu.
Lisipaïna, no?
Sí, algo así.
No farem publicitat ara.
Després ho hem de pagar l'IVA, eh?
Doncs un poema dedicat a una persona que no existeix.
Quiere decir que era palmao, no?
No, no exactament.
Hem passat del romanticisme.
És molt pessimista el Sebastián, però no, no.
De pessimista no tengo nada.
Una interpretació libre.
Sí. No, és un poema dedicat a un personatge d'una pel·lícula. Una pel·lícula que jo vaig veure a la Filmoteca fa uns quants estius. Jo ni sabia el que anava a veure a la Filmoteca. Anava amb un company de la universitat que feia temps que no veia i l'excusa era anar ja a la Filmoteca a veure una pel·lícula. I era El conte d'estiu d'Eric Rohmer, on hi havia tota una sèrie de personatges molt interessants, i especialment la Margot. Aquí li es dedica Oda Margot. El teu rostre clar aparegui un dia, al vell mig de les platges de la Bretanya. Per moments aquell estiu canviava, entre foscors d'una Filmoteca. Les brises del mar inundaven la sala. Vells mariners iniciaven els càntics. I tu somreies per camins polsegosos, tot omplint el paisatge de vida. Sensibilitat i intel·ligència unides en la fragilitat del teu cos de nina. Humil tendresa, vitalitat que captiva. Bellesa eterna al cor que et guia. Dono gràcies al teu Déu creador, membre de l'Olimp, de la vella escola, que escollí la dama que donà el seu cos per engendrar-te tu, vella Margot.
Maca, maca.
Sí, sí. Doncs continuem una miqueta així com de refiló amb el cinema.
Vale.
És com una excusa per enllaçar ara aquí amb el que he portat. He portat tres poemes del pare del Bertolucci. Que no és el pare del Bertolucci, sinó que és l'Attilio Bertolucci, que és un gran poeta del 900 italià. I el primer que llegiré es diu Bernardo a 5 anni. Bernardo, evidentment el cineasta.
Me gusta mucho la película de Bertolucci, La luna.
La luna.
Muy buena, muy bien hecha. Y que bien, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que bien trabaja la chica.
No sé quién es.
No me acuerdo el nombre.
Deures, la buscarem. Doncs el poema diu així: Il dolore en el tuo occhio timido, nella mano infantile che saluta senza grazia il dolore dei giorni che verranno, già pesa sulla tua ossatura fragile. In un giorno d'autunno che dipana, quieto i suoi fili di nebbia nel sole, il gioco si è fermato all'improvviso, ti ha lasciato solo dove la strada finisce, è splendida per tanta foglia a terra, in una notte si è caduti qui, è venuto un pensiero nella mente della stagione che s'accosta rapida. Tu hai salutato con un cenno debole e un sorriso patito sei rimasto, ombra nell'ombra un attimo, ora corri a rifugiarti nella nostra ansia. Bernardo a los 5 años. El dolor está en tu ojo tímido, en la mano infantil que saluda sin gracia, el dolor de los días que vendrán, ya pesa sobre tu esqueleto frágil. En un día de otoño que deslíe,
quietos sus hilos de niebla al sol, el juego se ha acabado inesperadamente. Te ha dejado solo donde el camino acaba. Espléndida por tantas hojas la tierra en una noche en que todo cuanto aquí ha venido en un pensamiento hasta la mente de la estación que se acerca rápida. Tú has saludado con una débil seña y una sonrisa cómplice. Te has quedado sombra en la sombra un instante. Ahora corres a refugiarte en nuestras ansias.
Esperava més ara jo.
Jo també.
Esperàveu més que continués? Esperàveu un poema més èpic? Què vol dir esperava més?
L'ha tenido en vilo i ara aquí...
No, tu no m'estaves fent gaire cas, eh? Que jo pel reull així et veia...
No, jo estava pendent de tu, no.
Bueno, una cosa cortita. Sabia que en Sevilla se casó pura mier con Juan de Silla, que ahora ha pasado a ser la mujer... Pura mier de filla.
Ajà. Hem abandonat el romanticisme definitivament.
No, s'han casat. És una parella romàntica.
Clar,
és una altra.
La de casamiento.
Bé, ja he descansat una mica, eh? I ara us diré que vaig anar a la presentació del llibre a la biblioteca del Vapor Vell de Sants, i una noia que es diu Núria Caraltó Villar doncs va presentar un llibre que es diu Mirada de Haiku i ho va publicar amb l'editorial T-Menos Ediciones.
T-Menos.
Tot junt.
Vale.
Mira el T, però menos. Té menys edicions.
Aquestes hores de la tarda ja no.
Que tenen diverses interpretacions.
No, el nom és aquest, eh?
Sí, no és el mateix té menys que menys té.
Menys
té. Menys cafè.
O té.
No, a mi m'agrada més el cafè.
Deixeu-ho córrer. Però vaig estar a la inauguració, li vaig fer un... Vaig filmar-ho una mica a l'acte, el vaig penjar a internet i no li vaig dir res. Després em felicita i em diu que moltes gràcies, etc. Perquè, clar, no sabia... Ho vaig fer una mica d'estranquis, amb bona fe, però d'estranquis. Però vaig demanar permís ni res i a la brava, no?
I ho vaig com fer... la declaració de la infanta.
Exacte.
Mica.
Sí, això sí. I aleshores rebo un missatge doncs amb el Facebook i diu que em vol donar el seu llibre perquè li ha agradat que hagi tingut aquest detall amb ella, etc. I me l'ha dedicat. I bé, jo t'he dit que el llibre m'agrada, és Núria Caraltó, és un llibre de fotografies i alhora doncs... són haikus en català, però evidentment vinculats a la fotografia, al moment, o sigui que seria la foto haiku, i bueno, miraria de llegir-vos una mica una part de la introducció de Mirada de Haiku, que diu així: Mirada haiku és una metàfora circular que comença i acaba amb una mateixa intuïció. És una experiència que va d'enfora cap endins i d'endins cap enfora, en un itinerari teixit amb 189 fotografies i 89 haikus. Haiku és una forma poètica breu que emergeix amb força en la lírica japonesa dels segles XVII, XVIII i XIX. Es compon de tres versos de 5, 7 i 5 síl·labes, respectivament. La seva estructura és sorprenentment austera i pot prescindir de majúscules i signes de puntuació. No té rima i està escrit en temps present. Matsubasho, considerat el pare del haiku, ho va resumir a la perfecció. Un haiku, senzillament, és allò que està succeint en aquell lloc i en aquest moment. Doncs en aquestes 17 síl·labes entrem dintre el gran món del haiku, el món universal de la vida i de la naturalesa. I ara us llegiré alguns haikus d'ella que diuen així.
Deia que són tant els haikus com les fotografies.
Sí, tot.
Todo, no? Todo.
Sí. Endesa va estar molt de temps meticulosament buscant les fotografies que tinguessin sentit amb la imatge i el...
amb el text.
El text. Mm. També podríem dir, doncs, que, per exemple, una pintura, un dibuix, hi ha dos clàssics, amb el poema, tant els xinesos com els japonesos ho fan, llavors en diuen haiga, haiga, que és dibuix i pintura, o dibuix, pintura, amb el poema, que pot tenir relació o no té per què tenir-ne, però en canvi aquí ajuda molt, doncs, a una fotografia a entendre el que està dient l'autora, perquè una imatge reforça l'altra. Evidentment, quan llegim un haiku, veiem que si el que estem llegint ja el veiem, és que aquest haiku
funciona,
l'hem entès i, i funciona, no? Bé, aquí tenim una rosa en el qual diu: mirada de haiku, percepció conscient, el present fet do. I aquí és l'interior d'una casa. Més aviat semblaria una casa antiga, o potser inclús podria ser d'Orient. Sentir-te a casa, poder ser allò que ets, dolça infantesa. I aquí n'hi ha un altre que diu: cada olivera dona la benvinguda a l'espai obert. I aquest és molt maco, aquest. I l'ambient aquí és olivarars, i pràcticament una estructura medieval en la qual els camps d'oliveres. L'ocell festeja l'enjugassada branca i el vent sospira. I aquí hi ha aquesta fotografia amb un... no sé quin ocell és. Hauré de fer un curset d'ocells. Però és petitet, dels que canten. Però ja sembla una cadernera. Les distàncies amb l'estómac satisfet es fan més curtes. Aquí, evidentment, no hi ha el haiku. Queda massa clar. No deixa espai a que pensin què passa, si passa bé. Llavors aquest altre que diu: l'humil tomb de clau revela el secret ocult de la fermesa. Bé, aquí hi ha dues fotografies, una és un castell i l'altra és una clau, fent una al·legoria en el haiku. I aquí hi ha dos gatets, diu: el gat em mira, m'hipnotitza amb dos dards, verds com maragdes. Aquest és poètic, aquest és ben bé poètic. I aquí hi ha, doncs, l'euga amb el seu pollí. Pròdiga vida, innocent fluïdesa, per què t'encerclem? Els cavalls estan encerclats, estan... Bueno, estaria en un ranchito americà, no? I aquí és una reguera d'aigua, i diu: mirall transparent, ens guareixes del brugit dels cors en guerra. Bé, des d'aquí hem fet una mica la introducció d'aquest llibre de Núria Caraltó Villar, i veieu que és un llibre que està molt ben presentat, o sigui que és un llibre d'aquells que un cul el poses a la biblioteca i fa goig i tot.
El día 8 de marzo, allí en el grupo poético, allí en el centro extremeño, como hacemos cada tres meses una velada poética actuando en el escenario, pero la primera parte será un autor que irá a presentar su libro de poesía. Eso lo hará ellos, la otra mitad lo haremos, después a continuación iremos nosotros, que pasa que en vez de dos veces, pues tendremos tiempo a una vez nada más.
Una ronda.
Empieza a las 8 hasta las 9:30, así está.
Quan hi ha una inauguració, doncs és important. Quan hi ha una obra nova, per exemple, aquesta és una obra en català, que de haiku en català n'hi ha ben poc, eh? Jo em sembla que en tinc tres o quatre, però clar, el castellà els que vulguis, perquè són traduccions. Però conrear el haiku català, evidentment, és per agrair a l'autora, doncs, bueno... perquè ho ha fet, perquè ella ho sentia en català, i el haiku se sent i s'escriu amb allò que sents les coses, no?
Però tu tens algun escrit tu jo en català?
Sí, però jo no he publicat todavía nada. Ara me dan vida.
Todavía. Aquí rau la importància.
Todavía.
Todo llegará.
Sí. Molt bé, continuem. Vinga, qui s'atreveix ara?
Vinga, som-hi. Farem un del llibre Reviu la Flama. Per exemple, un de sentiments tristos, de records tristos, en estat de xoc. Els teus ulls desvetllen de nou el tel mig oblidat de tantes pàgines viscudes. Reviu la flama tants mesos després de l'última trobada. El record era lluny, però la teva olor esclata per omplir els meus sentits del tacte perfumat que en altres temps impregnava la meva ànima. Retornes a mi com un miratge. T'escolto i tot és nou, però fugaç. Arriba l'hora i m'acomiado i me'n vaig. Parteixo amb el regust d'una novel·la inacabada, però és l'únic final possible. Torno a casa un cop més, en estat de xoc.
Quiero hacerlo también así, el sitio que voy ahora.
Bueno, té el teu estil, eh?
Bueno, sí, aquest estil. Aquest és melancòlic i nostàlgic.
Ahora voy con me deslumbró. La miré a los ojos, me deslumbró. Qué bonita era, parecía una flor. Yo le hablé, ella me habló. Yo le acaricié, ella me acarició. Le di un beso, ella me lo dio. Ahora no duermo, quiero su amor. Si no lo tengo, me muero yo. En ella pienso, para mí es mi sol, la llevo dentro de mi corazón. Ahora vivo con ilusión, el tiempo pasa, es muy veloz. Todo lo arrasa menos mi amor. Una serenata te canto yo, para que salgas a tu balcón. Dame esperanza tu aprobación, es en las cartas la del tarot. Soy emisario de tanto amor, de tus encantos embajador. Dime que sí sin dilación, que a mí me salga mi inspiración. Viene guapa, a mí me abrazó, y me ha dicho, te doy mi amor.
Muy bien.
Una que hice así, hice dos parecidas, una que era enamorado y esta, así.
Los has puesto todas juntas para el día de hoy, ¿eh?
¡Hombre, claro!
¡Hombre, hombre!
Hay que ir con los tiempos.
Y con el ambiente, el ambiente.
Doncs ara continuo jo. Tema completament diferent. Ara... un poeta de Sabadell, Joan Oliver Pere IV, que parlava de coses amb molt de sentit de l'humor. Parlava del seu exili i va escriure el poema Vacances pagades. He decidit d'anar-me'n per sempre, amén. L'endemà tornaré, perquè sóc vell i tinc els peus molt consentits, amb inflors de poagre. Però me'n tornaré demà passat, rejuvenit pel fàstic, per sempre més, amén. L'endemà passat l'altre tornaré, colom de raça missatgera, com ell estúpid, no pas de troré, ni blanc tampoc. Amazitat de mites, amb les sàrries corulles de blasfèmies, ossut i rebegut i lleganyós, príncep desposseït fins del seu somni, job d'escaleta, llengüestallat, sanat, pastura de menjança. Prendré el tren de vacances pagades, arrapat al topall, la terra que va ser la nostra herència fuig de mi. És un doll entre cames que em rebutja, arbei, padram, senyals d'amor dissols en la vergonya. O terra sense cel, però mireu-me, he retornat encara, tot sol, gairebé sec de tanta lepra. Demà me'n vaig, no us enganyo aquest cop. Sí, me'n vaig a quatre grapes, com el rebesavi, per la drecera dels contrabandistes, fins a la ratlla negra de la mort. Salto llavors dins la tenebra encesa, on tot és estranger, on viu exiliat el déu antic dels pares. La tristesa de l'exili, però ell diu, són vacances pagades.
Sí, és que és un gran personatge, aquest home. Vaig estar en una obra de teatre d'ell, a Sabadell, i evidentment, d'aquella obra vaig aprendre una cosa que he aplicat des d'aleshores, i fa 30 anys d'això, a l'associació de veïns. Però de dir, no callis mai. No callis mai. Quan hi ha una cosa a denunciar, ho has de denunciar en veu alta, per escrit, per la ràdio, per la televisió, Però no callis mai, perquè si no, el dia que calles, aquell dia et xapen. Aquest va ser la... I ho he aplicat sempre.
Diuen que va ser detingut amb molts altres intel·lectuals a la comissaria Via Laietana, i allà tots una nit que estaven tan retinguts allà entre reixes, va aparèixer el famós comissari Creix de la comissaria Via Laietana, i Pere Quart li va dir: Creix, però no et reprodueixis.
Això està ben trobat, eh? La creativitat no podrà amb la creativitat. Bé, queda poc temps ja, però farem el llibre de poesia i perion 70 haikus i 100 rius de mujer. 100 rius és un poema igual que el haiku, però l'estructura, o sigui, el 100 riu seria la base de, que ha portat culturalment al món del haiku. El haiku després ha quedat més, com ho direm, més... ho expliquiré al revés. El senryu és el poema en el qual l'ego existeix. Inclús la pots presumir de persona, de el que vulguis, no? Però el haiku no. Haiku, desapareix l'ego, estàs immers en la natura i són coses que passen. I l'altre, més aviat, són les coses quotidianes en el qual hi entren sentiments, amor, bueno, tot el que vulguis, però el haiku és diferent. Però la base de que tot això arribi al dia d'avui, doncs la base seria el senryu, i d'aquí neix el haiku també, entre altres tendències, també hi ha tanca, vaca, etc. No? Bé, doncs, aprofitant que tenim poc temps, doncs, això és un llibre de traducció de Vicente Aya i Yuri Fujisawa, i cal·ligrafia i de Baiga Keiko Kababe, de Editorial Hyperion. Diu així: una mujer sola se despierta y mira la caja de las luciérnagas. A mitad de la noche, en primavera, bebo agua y de nuevo a dormir. Y aquí está otra que digo: noche de invierno, cosas que se reflejan en el espejo. Yo. Cociendo boniatos en esta vida presente, completamente feliz. Sí, feliz en moniatos y estados.
¿Y las castañas también?
Las castañas también. Con viento de otoño he recogido una concha. No sé cómo se llama. Los grillos. Aunque tengo los ojos abiertos, solo hay oscuridad. Oscuridad. Bé, ja sembla que ja ens haurem d'acomiadar. I, doncs, benvolguts oients, ens acomiadem de tots vosaltres desitjant que hagueu compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, i agraïm a Sílvia Castro, Jordi Tena, Sebastián Ruiz i també a Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de la ràdio que fan possible aquest programa. I us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Fins aviat. Adéu-siau. Us parla Salvador Barrou.